A Radio Estel, Joves en Fe.
¿Porque pensáis en Dios durante el día?
Sobre todo, te acuerdas de Dios cuando lo pasas mal. Es triste, pero normalmente es así, porque cuando te pasa algo que no te gusta, pues lo más normal es decir, ¿por qué me está pasando esto? O sea, tiene que tener algún sentido. Y son los momentos en los que más te sueles acordar de Dios, pero yo creo que deberíamos pensar un poco más y no solo fijarnos en lo malo, sino dar gracias por todo lo bueno que tenemos todos los días.
Joves amb fe, els dissabtes a 8:15 de la tarda amb David Medrano.
Els dissabtes a partir de les 10 del matí ens submergim en el bo i millor del món del submarinisme. Destins, concursos, entrevistes, novetats i tot el que envolta el món de les immersions a tota costa.
A tota costa, amb Miquel Mercadal.
Us espero cada dissabte a les 10 del matí, a Ràdio Estel.
Si vols seguir el dia a dia del Papa, connecta cada dia amb Ràdio Estel. Els actes, les notícies, els titulars, tota l'actualitat del Papa Francesc en antena i a la nostra web. De dilluns a divendres, minuts després de 6:45 de la tarda, Diari del Papa. I cada dia, tota la informació renovada a radioestel.cat. Tota l'actualitat i notícies del Papa Francesc la trobaràs sempre a Ràdio Estel. Ràdio online i a la carta. Promocions i notícies, xarxes socials i actualitat. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta. Busca-la.
Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. Notícies del nostre anar mar endins.
Aquests dies, fins al dia 25, el nostre bisbe participa en la peregrinació del concurs bíblic de Catalunya a Roma. I també en la nostra agenda tenim que el dia 25 hi ha reunió amb els delegats episcopals a les 11 a la Cúria Diocesana. El dia 26, trobada de final de curs de preveres joves de la diòcesi a les 11. El dia 27, confirmacions a les 7 de la tarda a la capella de la Universitat Internacional de Catalunya a Sant Cugat del Vallès. El dia 28, el nostre bisbe presideix la reunió anual amb els diaques permanents de la nostra diòcesi a Rubí, a les 12. Hi ha confirmacions també a les 8 del vespre a la parròquia de Sant Esteve de Castellar del Vallès. El dia 29, dia del Corpus Christi. Confirmacions a les 12 a la parròquia de Santa Maria de Montcada. Monsenyor Salvador Cristau, bisbe auxiliar, presideix la missa a les 7 de la tarda a la catedral i la processó amb el Santíssim pels carrers, amb motiu, com dèiem, de la solemnitat del Corpus Christi. El dia 29 a les 7 de la tarda a la catedral. I el nostre bisbe presideix enguany la missa a les 19:30 a la parròquia de Sant Esteve de la Garriga i la processó del Corpus Posterior, amb motiu dels 200 anys de la creació d'aquesta processó del Corpus a la Garriga. Ja tenim un plan pel diumenge a la tarda, el dia 29, a les 19:30, a la parròquia Sant Esteve de la Garriga, processó del Corpus, amb el senyor bisbe. I dels dies 30 de maig a l'1 de juny, Monsenyor Said Meneses participa a Estrasburg, França, la trobada europea de pastoral penitenciària organitzada per les conferències episcopals d'Europa. I ara us volem comentar i compartir amb vosaltres un esdeveniment del nostre bisbat. Malauradament, hi ha la defunció de mossèn Joan Nonell Renom. No sé si de tots coneguts, però sí que va ser un gran sacerdot per la nostra diòcesi. I és que la matinada del divendres passat, el 20 de maig del 2016, va morir a Sabadell als 96 anys mossèn Joan Nonell Renom, que era rector emèrit de la parròquia de la Puríssima Concepció de Sabadell. Mossèn Nonell havia nascut a Barcelona el dia 5 de novembre de l'any 1919, ingressà al seminari i rebé l'ordenació presbiteral el 23 de març de 1947 a l'església parroquial de Sant Feliu de Llobregat. Va ser destinat com a vicari a la parròquia de Sant Sadurní d'Anoia el mateix any 47 i el 1954 com a vicari a la parròquia de Sant Josep Oriol de Barcelona. El 1955 fou nomenat ecònom de la parròquia de Sant Iscle i Santa Victòria de Dosrius i encarregat de la parròquia de Sant Esteve del Coll. I l'any següent en fou nomenat el rector. El 1959 va ser destinat com a regent primer, després ecònom, a la parròquia de Sant Andreu de Llavaneres. L'any 1963 va ser nomenat regent de la parròquia de Santa Maria de Mataró i aquell mateix any va ser destinat a la parròquia de la Puríssima Concepció de Sabadell, primer com a regent i després com a rector. I l'any 1976, a més, fou nomenat adscrit en facultats de vicari a la venida parròquia de Sant Feliu, de Sabadell. A la Puríssima ha dedicat la major part de la seva vida ministerial i després de la jubilació canònica, esdevinguda l'any 1998, ha continuat col·laborant-hi, residint a la parròquia de Sant Feliu de Sabadell, on també ha estat un bon col·laborador. Amb la creació de la diòcesi de Terrassa el 15 de juny del 2004, recordem, hi va quedar incardinat. Juntament amb la tasca parroquial, mossèn Joan Nonell ha col·laborat també en la docència com a professor de religió a Dosrius, a Mataró i a Sabadell. Ha estat també arxiprest a Mataró l'any 1963 i a Sabadell Centre el 75 i el 81. I va ser membre del Consell Presbiteral en dues ocasions. La Capella Ardent va ser instal·lada a partir del divendres 20 de maig a les 3 de la tarda a la Capella del Santíssim de la parròquia de la Puríssima. I la celebració exequial va ser presidida pel nostre bisbe a la parròquia de la Puríssima Concepció de Sabadell el passat dissabte 21 de maig a les 9:30 del matí. Descansi en pau aquell que a la terra ha esdevingut imatge de Jesucrist bon pastor i ha estat configurat a ell pel ministeri sacerdotal. Preguem per mossèn Joan Nonell i per les vocacions sacerdotals.
La carta de navegació.
Sentim molt a parlar de tolerància, d'acolliment, de comprensió, de ser dialogant. Darrerament es parla molt de misericòrdia, de compassió. Hi ha un concepte paral·lel que és ser indulgent, la paraula indulgència. La paraula indulgència ve del llatí indulgència, que vol dir benvolença, bondat, benignitat o exempció d'alguna cosa, sempre d'un superior cap a un inferior. D'aquí ve el verb indulgere i el supí d'aquest verb que és indultum o indultus. El nostre bisbe ens ofereix una catequesi sobre la paraula i el concepte d'indulgència i ens dona pistes per viure-ho, especialment en aquest any sant de la misericòrdia, en el qual es tracta de lucrar-nos d'aquesta indulgència que té Déu amb els homes. Escoltem-lo.
Déu vos guard. Té sentit avui dia parlar d'indulgències? L'arquebisbe Rino Fisichella, principal responsable de l'organització de l'any sant actual a Roma, obre el capítol que dedica a la indulgència jubilar amb aquest pensament del cardenal Charles Jornet, un teòleg reconegut pel seu ensenyament sobre l'Església. La doctrina de les indulgències és una flor delicada però autèntica de l'arbre sempre viu de la doctrina cristiana. Flor delicada, entre altres motius, perquè va estar molt present en la polèmica de Martí Luter contra Roma. El Catecisme de l'Església Catòlica ens ofereix aquesta definició que conté els punts essencials. La indulgència és la remissió davant Déu de la pena temporal deguda pels pecats ja perdonats pel que fa a la culpa, que el fidel ben disposat obté en determinades condicions, per intervenció de l'Església, el qual, com a administradora de la redempció, distribueix i aplica per la seva autoritat el tresor dels mèrits del Crist i dels sants. Més que entrar en l'explicació de cadascun dels aspectes d'aquesta definició teològicament tècnica, vull subratllar el que afirma l'arquebisbe Fisichella, i és que la indulgència s'ha d'entendre a la llum del sagrament de la reconciliació i, en conseqüència, en l'horitzó de l'amor i de la misericòrdia de Déu. Dit breument, pensem que és millor fer emergir en primer lloc el perdó de Déu més que no pas el pecat de l'home. Aquest enfocament no és poc important i les conseqüències que se'n deriven també des de la perspectiva teològica i pastoral no poden ser certament secundàries. Això és precisament el que fa el Papa en el número 22 de la Bulla Misericordiae Vultus, dedicat a la indulgència jubilar. Diu que la indulgència és una manifestació més de la misericòrdia de Déu, tema central de l'any jubilar. I pel que fa a la diferència entre la culpa i la pena temporal, dona aquesta explicació. En el sagrament de la reconciliació, Déu perdona els pecats, que realment queden cancel·lats. I no obstant això, la petjada negativa que els pecats tenen en els nostres comportaments i en els nostres pensaments roman en nosaltres. La misericòrdia de Déu és fins i tot més forta que això. Ella es transforma en indulgència del Pare que a través de l'esposa de Crist arriba al pecador perdonat i l'allibera de tot residu, conseqüència del pecat, habilitant-lo a obrar amb caritat, a créixer més en l'amor que no pas a recaure en el pecat. Crec que hem de veure la indulgència com una expressió més de la misericòrdia de Déu i de la comunió dels sants. Viure, doncs, la indulgència durant l'any sant, ho diu el Papa Francesc, significa acostar-se a la misericòrdia del Pare amb la certesa que el seu perdó s'estén sobre tota la vida del creient. Per això el que importa de veritat és viure el jubileu amb la màxima intensitat, demanant al Pare el seu perdó i la seva indulgència regeneradora, que ens faci persones noves davant una nova vida com a fills seus, vivint sempre en el seu amor i la seva gràcia. La indulgència no és quelcom mecànic, ni una cosa que aconseguim amb les nostres pròpies forces. És un do de Déu que rebem en el si de l'Església. Tal com ho recordava el beat Pau VI, les indulgències confirmen també la supremacia de la caritat en la vida cristiana, perquè no es poden guanyar sense una sincera conversió i unió amb Déu, a la que se suma el compliment de les obres prescrites. Segueix dempeus, per tant, l'ordre de la caritat. Així, doncs, us invito a experimentar el do de la indulgència en aquest any de la misericòrdia.
Pelegrinatge jubilar diocesà de Terrassa a Polònia. Del 5 al 10 de juliol del 2016, el bisbe de Terrassa proposa un pelegrinatge diocesà a Polònia en motiu del jubileu extraordinari de la misericòrdia. Del 5 al 10 de juliol del 2016. Seguirem les petjades de tres sants polacs que han marcat fortament la vida i l'espiritualitat de l'Església i la història recent de la humanitat. Aquests sants són Santa Faustina Kowalska, receptora dels missatges de Crist, el 1950, Sant Maximilià Maria Kolbe, màrtir de Crist i testimoni de la força de l'amistat amb Maria durant la Segona Guerra Mundial, i Sant Joan Pau II, papa i mestre de la fe en Crist i de la confiança en l'home. Pelegrinació jubilar diocesà a Polònia, del 5 al 10 de juliol del 2016. Per informació i reserves, us podeu dirigir al Bisbat de Terrassa, que, com sabeu, està al carrer Vinyals 47 de Terrassa, de dilluns a divendres, de 10 del matí a 1 del migdia. Podeu fer també la vostra trucada al 93-733-7120, 93-733-7120, o podeu enviar un correu electrònic al correu de l'any de la misericòrdia, anydelamisericordia@gmail.com. Any de la misericòrdia, tot junt, @gmail.com. I a més, trobareu tota la informació a la web www.anydelamisericordia.org. També us recordem els altres pelegrinatges als quals ens convida el senyor bisbe. El de Polònia, que us acabem de presentar, del 5 al 10 de juliol, i estem ja ultimant el de Roma, que ja serà al setembre, del 18 al 21 de setembre. També ho podeu consultar a la web anydelamisericordia.org, on puntualment anirem informant de l'actualitat d'aquestes propostes. I ara us volem anunciar un esdeveniment de la cadena Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, també nosaltres com a Bisbat de Terrassa. I és que hi ha el cinquè sopar en benefici de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest sopar és a favor dels dos mitjans de comunicació. Serà el dimarts dia 14 de juny a l'hotel Avenida Palace de Barcelona. L'acte serà presidit pel bisbe de Barcelona, el senyor arquebisbe, Monsenyor Joan Josep Omella i Omella, i assistiran personalitats de l'àmbit polític, social i cultural de Barcelona. Serà presentat per la religiosa Maria Victòria Molins i pel senyor Tomàs Molina. La nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana comptarà amb l'actuació musical de Marina Rossell i el tenor Jordi Cortada. El setmanari Catalunya Cristiana i l'emissora Ràdio Estel celebren la cinquena edició del seu sopar benèfic. Recordem-ho, el dimarts 14 de maig a l'hotel Avenida Palace de Barcelona, a les 9 del vespre. Abans, però, els qui vulguin venir al sopar tindran l'oportunitat d'assistir a la projecció del documental La Caja de Cerillas. La nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana té l'objectiu de recaptar recursos econòmics per fer possible la tasca evangelitzadora d'aquests dos mitjans de comunicació i visibilitzar així el suport que reben per part de persones, entitats i institucions de tots els àmbits de la nostra societat. El preu del sopar és de 45 euros i es poden fer efectius a un compte de la Caixa que trobareu a la pàgina web de Ràdio Estel. Cal tenir present que les persones que no hi puguin assistir, però vulguin fer una aportació, poden fer-ho també efectuant aquest ingrés que correspongui al mateix número de compte corrent i haurien de fer constar el seu nom i la paraula fila zero. Per més informació i reserves us donem un telèfon. La Mercè Papiol Sotos. La Mercè us ofereix el seu telèfon al 93-409-2770. 93-409-2770. També podeu escriure un correu electrònic a lanit@radioestel.cat o lanit@catalunyacristiana.cat. El cinquè sopar benèfic en benefici de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, el dimarts 14 de juny a les 9 del vespre a l'hotel Avenida Palace de Barcelona. I en aquest espai radiofònic, també dedicat al Bisbat de Terrassa, ens interessa molt també criteris interessants que ens poden fer reflexionar i viure amb més consciència la nostra fe, que no ve només exactament dels àmbits de la fe, sinó dels àmbits de la ciència. Per exemple, el Col·legi Americà de Pediatres, com sabeu, desacredita la ideologia de gènere. Fa una afirmació molt agosarada i molt clara. Diu que la ideologia de gènere fa mal als nens. I és que el Col·legi de Pediatres dels Estats Units ha donat a conèixer una declaració signada per la presidenta, el vicepresident i per un dels més eminents pediatres del país, titulada «La ideologia de gènere fa mal als nens». I urgeixen a educadors i legisladors a rebutjar totes les polítiques que condicionin els nens per acceptar com a normal una vida de suplantació química o quirúrgica del seu sexe pel sexe oposat. Són els fets i no la ideologia, afirmen, el que determinen la realitat. És a dir, que la sexualitat és un tret biològic objectiu. En aquesta declaració, que porta data del 21 de març, Quatre dies després que l'Assemblea de Madrid aprovés la Llei d'Identitat i Expressió de Gènere i Igualtat Social i No Discriminació, que camina en direcció exactament oposada a la que assenyalen amb fonaments científics els tres signants del document, la presidenta de l'Associació Americana de Pediatria, Michelle Cretella, el seu vicepresident i endocrinòleg pediàtric, Quentin Van Ficker, i el psiquiatre Paul McCout, antic cap de servei de psiquiatria de l'Hospital Johns Hopkins, un dels més prestigiosos centres mèdics dels Estats Units, tant des del punt de vista clínic com d'investigació. La publicació d'aquesta important declaració científica dels principals especialistes pediàtrics nord-americans coincideix en el temps i en els criteris últims amb les reflexions pastorals del bisbe d'Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla, el de Getafe, Joaquín María López de Andújar i José Rico Pavés, sobre l'esmentada Llei de Madrid. Es dona així una coincidència dels criteris científics exposats per l'Associació Americana de Pediatria amb els criteris morals exposats pels tres bisbes, pels tres prelats. Al final, aquests declaraven la llei injusta i que ningú obliga en consciència, precisament pel prejudici que assenyalen els científics, que van ser acusats de transfòbics i incitadors a l'odi pel lobby gay, creant-se en contrapartida una manifestació d'adhesió als bisbes. A continuació, podem reproduir, en part, algun text de la declaració de l'Associació Americana de Pediatria. El Col·legi Americà de Pediatres urgeix els educadors i legisladors a rebutjar totes les polítiques que condicionin els nens per acceptar com a normal una vida de suplantació química o quirúrgica del seu sexe pel sexe oposat. Són els fets, com dèiem, i no la ideologia, els que determinen la realitat. Podíem resumir-ho en 8 punts. Primer, la sexualitat humana és un tret biològic objectiu i binari. XY i XX són marcadors genètics saludables, no els marcadors genètics d'un trastorn. La norma del disseny humà és ser concebut com a home o com a dona. La sexualitat humana és binària per definició, sent la seva finalitat òbvia la reproducció i el creixement de la nostra espècie. Aquest principi és evident per si mateix. Els extraordinàriament rars trastorns del desenvolupament sexual, entre ells la feminització testicular i la hiperplàsia suprarrenal congènita, són desviacions de la norma sexual binària, totes elles mèdicament identificables i directament admeses com trastorns de disseny humà. El segon punt. Ningú neix amb un gènere. Tots naixem amb un sexe biològic. El gènere, la consciència i sentiment d'un mateix com a home o dona, és un concepte sociològic i psicològic, no un concepte biològic objectiu. Ningú neix amb consciència de si mateix com a home o dona. Aquesta consciència es desenvolupa amb el temps i, com tots els processos de desenvolupament, pot desviar-se a conseqüència de percepcions subjectives de l'infant, de les seves relacions, de les seves experiències adverses des de la infància. Els que identifiquen com a sentir-se del sexe oposat o com una cosa intermèdia no en formen un tercer sexe. Continuen sent homes biològics o dones biològiques. Tercer punt d'aquesta afirmació dels metges, pediatres d'Estats Units. La creença d'una persona que ell o ella és una cosa que no és, constitueix, en el millor dels casos, un signe de pensament confús. Quan un nen biològicament sa creu que és una nena o una nena biològicament sana creu que és un nen, hi ha un problema psicològic objectiu en la ment, no en el cos, i ha de ser tractat com a tal. Aquests nens pateixen disfòria de gènere. La disfòria de gènere, abans anomenada trastorn d'identitat de gènere, és un trastorn mental, així reconegut en la més recent edició del Manual Diagnòstic i Estadístic dels Trastorns Mentals. Les teories psicodinàmiques i d'aprenentatge social sobre la disfòria de gènere o trastorn d'identitat de gènere mai han estat refusades. Quart punt. La pubertat no és una malaltia i els bloquejadors hormonals poden ser perillosos. Reversibles o no, els bloquejadors hormonals indueixen un estat de malaltia i inhibeixen el creixement i la fertilitat en un nen que abans era biològicament sa. Cinquè punt. Segons ells, fins a un 98% dels nens amb gènere confús i fins a un 88% de nenes amb gènere confús accepten finalment el seu sexe biològic després de passar la pubertat de forma natural. Sisè punt. Els nens que utilitzen bloquejadors hormonals per reassignació de sexe necessitaran hormones creuades al final de l'adolescència. Les hormones creuades, és a dir, testosterona i estrògens, s'associen amb riscos per la salut, entre ells hipertensió, coàguls de sang, vessament cerebral i càncer. Setè. Les taxes de suïcidi són 20 vegades més grans entre els adults que utilitzen hormones creuades i pateixen cirurgia de reassignació de sexe, fins i tot a Suècia, que es troba entre els països amb el major suport. Quina persona compassiva i raonable condemnaria aquest destí a nois joves sabent que després de la pubertat fins un 88% en les noies i un 98% dels nois acceptaran la realitat i arribaran a un estat de salut física i mental? I vuitena i darrera. Condicionar els nens a creure que és normal estar tota la vida substituint química i quirúrgicament el seu propi sexe per l'oposat constitueix un abús infantil. Donar suport a la discordança de gènere com una cosa normal a través de l'educació pública i de les polítiques legals confondrà a fills i pares, portant a molts nens a acudir a clíniques de gènere on els administrin fàrmacs bloquejadors hormonals. Això, pel seu torn, virtualment assegura que ells elegiran rebre hormones creuades cancerígenes o d'una manera o altra tòxiques i probablement consideraran, quan siguin adults joves, la mutilació quirúrgica innecessària dels seus òrgans sans. Anem al tanto, doncs, com la ciència realment ens avisa d'aquests perills que nosaltres podem veure com a normals o fins i tot progressistes, quan realment el que està fent és fer mal a la nostra generació.
Pregària del Papa Francesc per l'any de la misericòrdia. Senyor nostre Jesucrist, vos ens heu ensenyat a ser compassius com el Pare del Cel i ens heu dit que qui us veu a vos veu també al Pare. Mostreu-nos el vostre rostre i obtindrem la salvació. La vostra mirada plena d'amor va alliberar Zaqueu i Mateu de l'esclavatge dels diners, la dona adúltera i la Magdalena, de cercar la felicitat només en una criatura. Vareu fer plorar Pere després de la traïció i vareu assegurar el paradís al lladre penedit. Feu que cadascú de nosaltres escolti com a pròpia la paraula que vareu dir a la samaritana, si sabessis el do de Déu. Vos sou el rostre visible del Pare invisible, del Déu que manifesta la seva omnipotència, sobretot amb el perdó i la misericòrdia. Feu que el món, l'Església, sigui la vostra cara visible, puix que sou el seu Senyor ressuscitat i gloriós. Vos heu volgut que també els vostres ministres fossin revestits de debilitat perquè sentin una sincera compassió pel qui es troben en la ignorància o en l'error. Feu que els qui s'acostin a un d'ells se sentin acollits, estimats i perdonats per Déu. Envieu el vostre esperit i consagreu-nos a tots amb la seva unció, perquè el jubileu de la misericòrdia sigui un any ple de gràcia del Senyor i la vostra Església, amb un entusiasme renovat, pugui portar la bona nova als pobres, proclamar la llibertat als presoners i oprimits i retornar a la vista als cecs. Us ho demanem per la intercessió de Maria, la Mare de la Misericòrdia, a vos qui viviu i regneu amb el Pare i l'Esperit Sant, pels segles dels segles. Amén.
Adéu-siau, que tornarem a remar.